A mi amigo Al no se le notan sus malas formas. No es ruidoso y no duele. No te parte el corazón y no te deja el cuerpo dolorido, ni la autoestima en la basura. Es muy discreto. Simplemente te va abandonando de puntillas. Un día se lleva una muda, otro día algún abrigo, otro día calcetines. Y así hasta que el armario se queda vacío, solo con la estructura.
Aquest és un fragment de l'audiollibre Cuando ya no sea yo, escrit i narrat per l'actriu Carme Elias i editat per Planeta. L'any 2019, Elias va ser diagnosticada d'Alzheimer. Al, com es refereix l'actriu al nou personatge que ha aparegut a la seva història particular, un personatge que s'instal·la sense invitació a les vides de milions de persones cada any i s'emporta els records a poc, com una lleugera brisa que deriva en huracà i acaba esvaint la memòria, la capacitat de relació i la vida de les persones que el pateixen. Amb l'edat augmenta el risc de patir un deteriorament cognitiu que pot anar des de les formes més lleus fins a les més severes, com la malaltia d'Alzheimer. Avui dediquem una beina de mielina al deteriorament cognitiu, prevenir i intervenir per aferrar-nos als records.
Beines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
Qui sap quin mes és avui, però que no ho digui, que aixequi la mà. Vale, los que no saben. Ens queda la Montse i l'Edo. A veure, quin mes creieu que és?
No sé si s'ha acabat novembre, o són ja pel desembre.
Pensem. Per deducció, Montse, tu creus que estem a novembre o a desembre?
Són les 11 del matí i som a un taller d'estimulació cognitiva a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona. Hi ha 8 participants, la Montse, la Rosa, el Torco, l'Edu, el Joan i els 3 Joseps. Passaran la següent hora amb la Clàudia Reyes, neuropsicòloga, que treballarà amb ells en aquest taller que té com a objectiu activar i mantenir el funcionament cognitiu de les persones que presenten un deteriorament lleu, però ja evident.
I el dia?
El 16.
Molt bé, ole. Tu has après abans de venir, oi?
Clar.
Sí, jo m'ho he mirat a casa, ja no m'ho
recordo. Us ho mireu tots aquí, ara sento la punta. Molt bé. Vale, o sigui que estem al 16 de novembre de quin any?
Segons l'Organització Mundial de la Salut, més de 55 milions de persones pateixen una demència al món, una xifra que, a causa de l'augment de l'esperança de vida, s'incrementarà fins a 78 milions al 2030 i a 139 milions al 2050. Demència és un concepte global que implica la pèrdua de funcions com la memòria, l'atenció, el llenguatge, la capacitat de veure el món o de controlar els impulsos.
No? Mira què ha dit el Josep. Dic que sóc d'Igualada. Jo sóc la d'Igualada? Estem segurs d'això?
No.
Qui és la d'Igualada?
La
Gilma. Jo d'on sóc? I se'n recorda.
Habitualment, les queixes cognitives es manifesten de dues maneres. En alguns casos, perquè la persona afectada nota que el seu rendiment no és el de sempre i això comença a tenir un impacte en el seu dia a dia. I en altres casos, perquè és el seu entorn qui percep aquest deteriorament. Raúl Pelayo és neuròleg a l'Institut Goodman.
Esto es posible porque a veces el propio paciente, una propia persona, pierde la capacidad de poder analizarse. No tiene la percepción de que tiene este deterioro cognitivo. Y es el resto de personas los que están viendo que ya no está tan bien como estaba previamente.
I no hi ha un únic senyal d'alarma, ja que la simptomatologia pot ser molt diversa.
En función de cuál es el tipo de problemas, nos podemos encontrar unas pérdidas u otras. No es lo mismo una persona que tiene un problema de ansiedad, que lo que le suele provocar a veces es un problema de atención, o la persona que ha tenido un ictus y tiene un problema cognitivo en relación a dónde ha tenido la lesión, que por ejemplo la persona que empieza a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, donde habitualmente suele ser la memoria y a memoria a corto plazo, pues lo primero que se suele perder.
Precisament en el nostre entorn, l'Alzheimer és la causa més comuna de deteriorament cognitiu, en part perquè cada cop augmenta més l'edat mitjana de la població. Però existeixen altres possibles causes del deteriorament.
Por ejemplo, el deterioro cognitivo después de un ictus, en el que sí que se puede conseguir una mejoría inicial, pero a la larga pueden quedar unas secuelas, o después de un traumatismo craneoencefálico. Es la enfermedad, ya digo, la que marcará un poquito el pronóstico, pero quizá, ya digo, la que más frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Alzheimer.
Aquest matí hem quedat amb el Josep Maria a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona.
Hola, bon dia.
Em dic Josep Maria Urbano Bonavia, català, marit de la Rosa Escabosa Gil, nascut a Barcelona el 17 de novembre del 49, 73 anys.
El Josep Maria parla amb nosaltres mentre la Rosa assisteix a un taller d'estimulació cognitiva per a persones amb un deteriorament moderat. A la Rosa li van diagnosticar l'Alzheimer l'any 2021, després del confinament pel coronavirus.
La meva neta, la meva filla, el meu gendre i jo estàvem a casa fent jocs de lletres. Ella no volia, tancava, i per no discutir jo no em barallo. Quan hem acabat el coronavirus, atapam, va caure. I llavors veiem que no recordava, no sabia fer dinar, no se'n recordava de la nevadura, li deies quedem en un puesto i no quedava, si amb mi no has quedat.
La Rosa i la seva família van anar a un centre especialitzat on van rebre el diagnòstic, Alzheimer. I a partir d'allà, la malaltia va continuar evolucionant.
S'ha tornat una miqueta com una nena. Va caure tot en un estat, suposo, de quan tenia 6 anys. Però de repent recorda coses del seu pare, de la seva mare, noms del poble, i de repent no s'ha parlat d'allò. És com flotant, com si anés flotant i recordant d'un pas en l'altre. I de repent no recorda que li has dit toma-te la pastilla. Que pastilla? Recorda la meva neta, recorda el seu gènere, en recorda a mi, però a vegades li salta el nom. Com si hi haguessin bombolles al cervell, que ara ho capta, ara no ho capta.
Molt s'està investigant sobre quin és l'origen d'aquestes bombolles que hi ha al cervell de la Rosa. Les bombolles són la pèrdua de sinapsis, de connexions entre les neurones. En el cas de l'Alzheimer, Raúl Pelayo explica que el que s'ha descobert analitzant els cervells de persones que van morir de la malaltia és que hi ha un cúmul d'una proteïna anomenada amiloide.
Muchas enfermedades degenerativas parece que tienen que ver con procesos de capacidad de acúmulo de proteínas, como si el cerebro o el cuerpo no fuera capaz de metabolizar determinadas capas proteicas, y eso probablemente tiene que ver con el envejecimiento, por eso el envejecimiento produce más riesgo.
El que no està tan clar és quin paper juga aquesta proteïna amiloide en l'origen de la malaltia.
Hay una discusión de si estos acúmulos de amiloide son la consecuencia del proceso o en sí mismo tiene un efecto tóxico que podría dañar más el cerebro. Es lo que llama la famosa hipótesis amiloide. Però probablement no sigui solo esto, hi ha altres factors que hay que conocer.
Aquests altres factors que influeixen en el desenvolupament de l'Alzheimer són diversos. Hi ha persones que amb lesions aparentment similars en el cervell no tenen els mateixos símptomes. Això pot venir condicionat per si han tingut hàbits de vida més o menys saludables, a les diferències en la plasticitat del cervell i a la reserva cognitiva. Tot plegat permet a unes persones adaptar-se millor que d'altres als efectes d'una patologia.
Què vau pensar quan us van donar el diagnòstic? Què vas pensar tu i què va pensar la Rosa?
La Rosa va dir, bueno, és una enfermedad.
En les malalties que causen deteriorament cognitiu, la família i l'entorn són factors importantíssims. Per això, a Goodman Barcelona s'ofereixen grups de suport per a familiars, persones que, amb el temps, poden esdevenir cuidadors i víctimes col·laterals de la malaltia.
El problema, a partir d'aquí, comença per nosaltres. Per la filla, per mi, per la neta.
Además, una enfermedad es las que la carga emocional es muy importante. Más que nada porque se va viendo cómo estas personas van perdiendo ciertas actitudes que les atribuíamos. Nosotros tenemos una representación de los demás, vemos cómo son o cómo eran, etc. Y al ir perdiendo algunas de estas actitudes, van perdiendo, podríamos decir, esa representación de ese yo que tenemos nosotros de cómo eran ellos, ¿no?
Y así es como se sent el Josep Maria quan mira la Rosa.
Però la Rosa era la Rosa en el barri de la Barceloneta, perquè coneixia tothom, xerraven tothom. Es coneixia tots els noms de tothom. De sobte no se'n recorda de res. Imagina't el canvi. A mi m'agrada com abans, que em portés la contrària. Trobes a faltar la persona. La persona aquella que li tens que estar dient tot el dia no, dame la mano, vés per aquí, no. Penses, hòstia, amb lo potenta que era abans, jo el preferia així, encara que em fotés bronques, que era la reina de les bronques.
Quan un pacient arriba a la consulta del neuròleg referint queixes cognitives, es realitza una exploració física i neurològica i habitualment se'l deriva a neuropsicologia per analitzar quines funcions es troben alterades i quines es mantenen preservades. Aquesta exploració permet al neuròleg acotar el diagnòstic i oferir una proposta de tractament. Èlia Vilageliu és neuropsicòloga a Goodman, Barcelona.
Tot segueix un curs evolutiu. No? S'inicia amb un envelliment normal, però en alguns casos pot passar per un deteriorament cognitiu lleu. Aquí és on hem de centrar totes les nostres forces per evitar arribar en aquesta fase de demència, que la definiríem com que aquesta alteració cognitiva afecta ja les activitats de la vida diària.
Aquesta afectació de la vida diària es pot manifestar de moltes maneres.
Sovint es solen produir canvis cognitius, com ara pèrdues de memòria, dificultats de comprensió, problemes per a dur a terme les tasques del dia a dia, desorientació, ja sigui personal, temporal o espacial, i també canvis emocionals i conductuals. Baix estat d'ànim, irritabilitat, apatia, desinhibició i també canvis funcionals, canvis en la manera de vestir, en la higiene i sobretot en l'alimentació.
Avui dia encara no és possible tornar enrere i recuperar les funcions perdudes, tornar a un envelliment normal. L'objectiu, doncs, és estancar o alentir el deteriorament.
Ho fem a través d'activitats, ja siguin de memòria, d'atenció, funcions executives, que aquí dins entraria el control inhibitori, la impulsivitat, la planificació i organització de la informació, memòria de treball, seqüenciació. Treballem també la consciència del dèficit, perquè molts pacients no són conscients del que els està passant. I la gestió de les emocions, i sobretot promoure els hàbits saludables.
I en alguns casos, pocs, pot passar que la causa del deteriorament cognitiu sigui reversible. Per això, insisteixen els especialistes, és tan important una valoració precoç.
Lo primero que importa porque al médico es establecer o descartar aquellas causas de deterioro cognitivo que pueden tener un tratamiento y que se pueden mejorar, ya sea con fármacos o con otras técnicas. Y segundo, la otra que es importante es que, sobre todo en fases iniciales, quizá tenemos una ventana en la que todavía los pacientes tienen cierta reserva cognitiva, es decir, cierta capacidad de maniobrabilidad, de mejoría. Y en ese sentido, podemos todavía, con estimulación adecuada, mejorar lo que es la calidad de vida y mejorar las capacidades de ese paciente en ese momento.
Veines de mielina. Conectant neurociència i persones.
Al taller d'avui, la Montse, la Rosa, el Torco, l'Edu, el Joan i els tres Joseps treballen de valent. La Clàudia els hi proposa construir una història entre tots i memoritzar-la. Després organitza una activitat amb paraules per treballar l'atenció i al final de la sessió els fa recordar de nou la història de l'inici. Riuen molt i parlen encara més.
Comences a dir una paraula, la que vulguis.
Sabata.
Sabata. Sabata amb quina síl·laba acaba?
Amb va.
Ta. Sa. Va. Ta. Rosa, ta.
En los zapatos.
Tabaco. Co.
Co. Colibrí.
Durant l'activitat, alguns es mostren més participatius que d'altres. Fan bromes, s'interrompen, es donen pistes, encara que la Clàudia els hi hagi demanat que no ho facin, però precisament per això el treball en grup té molts avantatges per a ells.
El treball en equip, en grup, és molt útil perquè ens permet poder treballar el control inhibitori, no? Mantenir el temps d'espera. Primer parles tu, després parlo jo, i això amb un tractament individual és més difícil.
I d'aquesta manera també s'afavoreix la socialització, que és un aspecte que sovint es veu afectat en les persones amb deteriorament cognitiu.
Perquè pel nostre benestar necessitem una salut cognitiva, física i també tota aquesta part social. L'ésser humà és un ésser social, no? I necessitem compartir, fer activitats d'oci, compartir amb amics, familiars, i això cada vegada va quedant més reduït per aquesta apatia, per aquesta falta d'iniciativa.
La que tens Alzheimer, la gent que no els interessa se'n van apartar, se'n van. Els amics se'n van. La gent coneguda que això el primer dia ja, 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 el segon ja no pot vindre, tengo prisa, me he marchado, allò s'ha anat porrant. No somos nadie. Saps allò que dius que et tornes invisible amb l'edat? Ara més. Ara més perquè jo m'he tornat invisible pels meus amics. Jo coneguts n'he tingut a piles, però d'amics n'han quedat dos.
Algunes malalties neurodegeneratives afecten més unes funcions que unes altres, tot i que generalment, quan porten molts anys d'evolució, acaben tenint una afectació global. L'Alzheimer, per exemple, sol presentar problemes amb el llenguatge. Les persones afectades disminueixen el lèxic o la capacitat d'emetre paraules amb sentit. Curiosament, no passa el mateix amb la música.
La música, la canción, utiliza muchas veces otros circuitos en paralelo al lenguaje. Ya sabemos que todo aquello que tiene una carga emocional importante emocionalmente tiene mucho más peso y probablemente la música, por una parte, evoca esta memoria más enraizada en otros procesos emocionales y también la capacidad de las letras de poder ser codificadas fuera del lenguaje normal. Lo vemos ya a veces con los niños pequeños que son capaces de cantar canciones incluso casi cuando no saben el significado de lo que están cantando, pues pasa a veces lo mismo.
Y aquí es donde entra en joc la musicoterapia.
Do, re, mi, fa, sol,
Les sessions de musicoteràpia a Goodman Barcelona les imparteix Mireia Canals. Psicòloga especialitzada en musicoteràpia i amb estudis professionals de solfeig i piano. A cada sessió utilitza la música i els seus elements, el ritme, la melodia, l'harmonia, per treballar diferents aspectes de l'àrea cognitiva, la motriu, els aspectes emocionals o la sociabilitat dels participants.
Tengo dos canciones. Una es un bolero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Com a participants, avui hi ha el Leo, l'Edu, el Torco, el Pepe i la Mercedes.
Y luego tenemos otra que dice: me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
L'edat dels participants oscil·la des de la cinquantena fins als 80 anys o més. Això vol dir que per preparar les sessions, la Mireia ha de tenir en compte no només l'afectació, sinó també els seus interessos musicals. Treballen amb instruments, amb cançons gravades o en directe, amb la dansa... Perquè per assistir a musicoteràpia no cal saber de música, només hi ha un requisit indispensable.
Sí que és important que el pacient pugui tenir certa vinculació amb la música, però rarament hi ha persones que no hagin tingut vinculació amb la música, no?, al llarg de la seva vida. I aleshores el pacient no ha de saber, per tant, ni tocar un instrument, ni és necessari que sàpiga cantar. És el musicoterapeuta qui ha d'utilitzar els seus coneixements musicals per poder-los posar en pràctica amb el pacient.
La musicoteràpia es pot aplicar a múltiples col·lectius, persones amb demències, infants amb un trastorn del desenvolupament o trastorns emocionals. La Mireia treballa en sessions individuals i grupals com la d'avui.
En general, treballar amb pacients amb musicoteràpia sempre és molt gratificant, però pacients que estan altament afectats a nivell verbal, que puguin arribar a recuperar paraules i poder cantar cançons completes i ells mateixos, no?, sorprenen. Però si jo això, si fa un munt que no ho canto, no?
Mercedes te lo dice, te la repite, espera, espera.
Vale.
Dice, hacer mayores mis contadas alegrías.
Ríe, ríe.
Alegrías. Muy bien.
La Mercedes pateix una degeneració corticobasal. Era cantant professional i avui, tot i que li han donat un full amb la lletra incompleta, segueix la cançó d'Armando Manzanero sense problemes. La música ha activat algun ressort del seu cervell i les paraules broten de la seva boca acompanyant les notes del bolero.
Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Mañana mismo de este mundo.
El mateix dia que la Mercedes canta Armando Manzanero, la Rosa és al taller de memòria i surt contenta, amb un somriure ampli a la cara. En Josep Maria l'espera fora com sempre, com tots els dimecres.
Quan ve aquí es troba, potser perquè es troben gent com ella, que s'obliden i no els hi preocupa res, que es troba bé, torna a parlar, torna a imposar-se la seva forma de ser, d'aquella parla, i els demés callen, i això li agrada.
El Josep Maria, explica, ho afronta uns dies millor i d'altres pitjor. De moment, ocupen el temps entre el gimnàs, la Goodman, mirar documentals d'animals o anar a voltar pel barri.
Et maltrata la vida. Et fot una bufetada que et deixa desmuntat, però és que m'ha tocat. El que vindrà, quan vingui, ho pensarem. Jo penso en el d'avui. El d'avui és el que hi ha que solucionar. El dia de demà surt demà una pastilla que, hòstia, o del càncer, o un electrodo que el posa al cervell i allò es dispara.
Afortunadament, el que diu el Josep Maria podria no ser molt lluny de fer-se realitat. El doctor Raúl Pelayo també és optimista.
Jo, en 10 anys, lo que creo que va a pasar son dos cosas. Yo creo que seremos capaces de hacer un diagnóstico más precoz de la enfermedad de Alzheimer porque se empiezan a generalizar pruebas que se ponen a nivel de sangre y ya veremos si con alguna prueba de imagen también. Y lo segundo, ahí ya tengo una duda, pero hay una serie de tratamientos que son tratamientos biológicos que van intentando tratar o actúan sobre los acúmulos amiloides que hasta el momento han tenido algunos fracasos en el sentido de que el coste-beneficio no quedaba muy claro. Puede ser que alguno de estos medicamentos, yo no digo que cure la enfermedad, pero que tengamos por primera vez algún medicamento que ralentice en fases iniciales de la enfermedad un poco la velocidad de la enfermedad.
Mentrestant, mentre arriben aquests avenços que canviarien el pronòstic de milions de persones arreu del món, als pacients i al seu entorn només els hi queda treballar per aconseguir que aquesta bufetada de la vida, com diu el Josep Maria, avanci el més lentament possible.
Tots acabarem igual, fets pols, no? Però bueno, tardem lo màxim possible. Aquesta enfermedad, a mi m'han dit, pot ser que com un any et perdi, pot ser que tardi 10. Intentem tots que tardi 10.
Beines de mielina. Un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
Línia editorial Fundació Institut Goodman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució, Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
Amb el suport de la convocatòria Joan Oró 2022 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.